Ràdio Estel. Són les dues del migdia.
Carta dominical de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
Benvolguts radioients. Per diumenge del temps pasqual, Jesús dona vida i no la pren. D'aquest títol me l'ha suggerit l'Evangeli d'aquest diumenge, conegut popularment com el del bon pastor. Jesús es servia d'imatges ben populars i del seu temps per presentar-se. Una de les imatges vives del temps era la del pastor amb el seu ramat. A Israel, des de sempre, era conegut l'ofici de pastor que cuidava i guiava el ramat. Avui només veiem ramats quan anem a la muntanya o en reportatges de televisió. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida i en tinguin a desdir. És una de les expressions que fa servir Jesús per explicar la seva missió. També subratlla que ell és el pastor del ramat i que les ovelles reconeixen la seva veu. Fixem-nos que la paraula pastoral ha esdevingut del tot necessària quan parlem de la missió de l'Església, de les seves activitats, dels qui exerceixen la responsabilitat de servir-la pel sagrament de l'ordenació i per la designació de serveis. Parlem de la missió pastoral, de la pastoral dels malalts, de la catequesi, família, pastoral litúrgica. També parlem dels pastors de la comunitat, del Consell Pastoral, de laics en missió pastoral. I tot això en una societat eminentment industrial i tecnològica, on cada vegada més són més les persones que no hem tractat mai directament en cap pastor de carn i ossos. No hi fa res. Doncs ens cal entendre el perquè de l'expressió de la qual es serveix Jesús. En el seu temps, Jesús vol marcar la diferència amb els caps i els líders religiosos d'Israel que tant se'ls en donava de les ovelles i per això aquestes no en feien cas. Després de Jesús, en la història de l'Església, l'expressió es fa servir per indicar que cal continuar la missió amb les actituds de Jesús, el bon pastor. He escoltat alguns comentaris de cristians que els sap greu ser considerats ovelles per allò de ser un grup compacte, gregari, sense personalitat pròpia, que només cal obeir i no pensar. Però aquesta visió és molt lluny i contraposada de la voluntat de Jesús i de l'Església. La narració evangèlica remarca dues actituds fonamentals de Jesús com a bon pastor. Ell crida a cadascú pel seu nom i les ovelles el reconeixen. I ell ha vingut per donar vida a desdir. La crida a cadascú pel seu nom manifesta l'atenció personalitzada a cada persona en la seva individualitat. Jesús té un designi, una paraula, un reconeixement personal que ens ha de fer sentir per ell que som únics. I que ell ha vingut per donar vida a desdir i no prendre vida i fer destrossa. L'expressió ens recorda la seva vida, la seva mort i la seva resurrecció. Certament Jesús, el bon pastor, ha donat la vida per tots nosaltres i per la humanitat per vèncer la mort amb la seva mort. En la seva resurrecció es manifesta el triomf de la vida en plenitud i per sempre. En algunes entrevistes he llegit que algunes persones es manifesten no creients perquè volen viure sense limitacions. Nosaltres potser també en alguns moments tenim la temptació de pensar que sense seguir Jesús seríem més lliures, ens podríem realitzar millor, tindríem possibilitats de viure més intensament. Doncs no, no. Fiem-nos de la paraula del Senyor, de la seva vida, mort i resurrecció, perquè ell és el bon pastor que ens coneix personalment més que nosaltres i que ens dona vida i mai la pren. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Em sento molt còmode despertant consciències en el món empresarial. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana coneixem millor Mireia Enguerrifeu, la nova presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. L'economista considera que hem de prendre consciència que el primer món abusa del planeta i ho pateix el tercer món i que no podem ser tan insolidaris a nivell personal, d'empreses i d'institucions.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon, 669-56-1768. 669-56-1768. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-1768. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-1768.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Oh, oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. En aquests moments estem, com sempre, no a aquesta hora, sinó a les 24 hores del dia, sintonitzats tots plegats en Ràdio Estel. Avui és diumenge, dia 3 de maig de l'any 2020. Comença Delicatessen i us parla el vostre amic Toni Guerrero. Seguim confinats, per tant, Delicatessen des de casa, però també amb el Fèlix Serra Clara, que està als estudis i que, dintre de pocs minuts, entrarà també en acció. Delicatessen és una gentilesa de Caixa Fòrum i Fundació La Caixa. I anem a començar amb un Delicatessen musical.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart.
York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can
delicatessen, quina cançó i quines emocions haver començat el programa d'avui escoltant el Frank Sinatra i New York, New York. Tot això sempre per una gentilesa de Caixa Fòrum i Fundació La Caixa. Bé, doncs seguim parlant de delicatessen, perquè delicatessen jo crec que està molt vinculat als professionals de la perruqueria i l'estètica de Catalunya. I està molt i molt demostrat des de fa molts anys. La notícia, naturalment, de les darreres hores és doncs que el proper dilluns s'obriran, sembla ser que serà així, és a dir, demà, les perruqueries. I, clar, si parlem de delicatessen professional de les perruqueries, de l'estètica i de la imatge, avui té que estar delicatessen aquí, a Ràdio Estel, doncs el nostre comú amic Josep Pons, que em deu estar ja escoltant. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda. Avui t'escolto i parlo amb tu. Els altres dies, evidentment, t'escolto. Com tantíssima gent, cada dia més. Efectivament, bueno, tenim la notícia de que dilluns es pot obrir, però, bueno, has de pensar que hi ha hagut un desconcert i una falta de gestió encertada que ha creat una confusió absoluta al sector, hasta el punt que la normativa encara ara no està gens clara, en absolut. O sigui, per exemple, en el moment actual, el que es diu que la perruqueria podrà obrir, sempre amb reserva d'hora, però només amb una clienta o un client per local, el qual, evidentment, és inviable. Això, el que ha fet la llei, segurament, és un poblet petit, on hi ha una perruqueria, aquí treballa una persona, i aleshores aquesta persona no té problema, fantàstic, no? Però, esclar, els que tenim salons amb bastant de personal, evidentment això és absolutament inviable. Una persona per local, és igual que el local tingui 200 metres, com tu saps que tenim nosaltres aquí al carrer Loreto, que una perruqueria que tingui 25 metres, és, de veritat, una indefinició absoluta. Estic parlant amb 4 o 5 advocats molt bons del sector, experts en professionals, els millors professionals, i bueno, estan absolutament desconcertats al respecte. A dilluns obriran molt poques perruqueries, només obriran aquest tipus de perruqueries, que hi treballa una persona o dues, i de les dues només treballarà una, per normativa, I a partir, concretament, del dia 11, sí que ja es possibilitarà treballar amb unes mides de seguretat, evidentment, absolutament respectables, que tothom tindrà que portar, evidentment, mascareta, si no se li facilitarà, guants i protecció total. I els equips professionals exactament igual, no? O sigui, amb tots els protocols, amb màxima exigència, val més prevenir que curar. Aquesta és la nostra filosofia i l'objectiu és contagi zero. Per ningú, absolutament. O sigui, que a partir de l'11, en principi, obrirem i atendrem a la clientela, lògicament, sempre millor reservadora, perquè, esclar, després de tants dies, la clientela té molta necessitat de fer-se el color, de fer-se el corte, de donar estil, etc etc. O sigui, jo recomano a tothom que reservi l'hora, però a partir de l'11, perquè, repeteixo, la normativa absurda que s'ha fet pel dia 4 és absolutament inviable pels salons que tinguin empleats.
Doncs, Josep Pons, m'uneixo una vegada més, no tan sol a tu, sinó a tots els perruquers i perruqueres que ens estan escoltant, que estan a la sintonia de Ràdio Estel. Com que tu escoltes també, t'agraeixo molt, Delicatessen en tots els diumenges, i sé que t'agrada molt la música, i sé que t'agrada emocionar-te, per tant, ara tinc una emoció per tu que realment té molt que veure amb una cançó. Venècia sin ti i Charles Aznavour. Ràpidament, hombre, et porta algun record aquesta cançó, estimat Josep?
Hombre, per suposat que sí, Charles Aznavour, que va ser tan longevo, fins al 100 i pico, i a més treballant als escenaris en ple èxit, aquest cantant francès d'origen determinant, no? Sí, Charles Aznavour em porta molts records perquè és d'una època durada de la música, on realment hi havia claretat de conceptes, hi havia il·lusió, hi havia esperança, cosa que en els moments actuals, de veritat, que sent molt positius, les perspectives no són tan agradables.
Josep Pons, et desitjo molta sort per aquest proper dilluns. Sé que la teva professionalitat, el teu equip i tot el que està al teu entorn farà que moltes senyores, poso l'exemple de les senyores, perquè ja saps que tenim... En aquest moment, Josep, t'ho dic i no cal que tu ho puguis també acreditar, tenim la màxima audiència de públic femení i dones en aquest programa. Per tant, també recordant els senyors. Però, bueno, es sentiran, es trobaran molt a gust tots els que s'estan escoltant de que el senyor Pons obrirà les seves portes demà dilluns i us espera. Josep, una forta abraçada.
Forta abraçada, moltes gràcies, Toni. Una abraçada ben forta.
Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris.
el sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti,
i em sento molt feliç en aquest moment, senyores i senyors, perquè Delicatessen, que esteu escoltant a través de Ràdio Estel, i per una gentilesa de Caixa Fòrum i Fundació La Caixa, des de la Ràdio a Casa, que és la que estem fent, ho estic fent jo en aquest moment, me'n vaig a Ràdio Estel. I a Ràdio Estel segur que en aquests moments, i com tots els diumenges, ja m'està escoltant el Fèlix Serraclara. Estimat, bona tarda.
Hola, Toni. Aquí estic, com tu dius, cada diumenge als estudis de Ràdio Estel, compartint ràdio amb un mestre com tu.
Moltes gràcies, Fèlix, però un mestre, no em considero mestre, perquè encara espero i desitjo treballar molts anys, però sí, et puc dir, comptant amb tu i tot l'equip que tenim, jo crec que és fàcil, encara que sigui impossible, fer el que estem fent ja des de fa alguna setmana. Però Fèlix Serraclara, què els hi dius als nostres oients per començar el programa d'avui?
Bueno, pues pel programa d'avui i pels nostres oients he seleccionat un cor que és dels més famosos de l'òpera, del repertori d'òpera, que és el cor del Va pensiero Sulali Dorate de l'òpera Nabucco. I per què he seleccionat aquest cor? Pues per aquest cor va esdevenir a Itàlia un himne de llibertat, un clam de llibertat. I es va usar ja en època de Verdi contra l'opressió, no? I l'he seleccionat per avui perquè és una mena, una manera de rendre homenatge als 47 milions de persones que estem confinats, que estem complint d'una manera eixamplar aquest confinament, però això no vol dir que no veiem francament limitat el nostre dret fonamental a la lliure circulació i el nostre dret fonamental a treballar. I mutatis mutandis, com aquest cor Va pensiero de Nabucco, que són els esclaus empresonats per Nabucodonosor, que pensen i recorden la seva pàtria i el seu desig, canten el seu desig de tornar-hi. Per això hi he escollit aquest cor, que és un clam de llibertat.
Doncs escoltem aquest Delicatessen musical. Thank you.
Missatge del doctor Gaspar Alomar Serrallat. La medicina del present i el futur marcada per el coronavirus. Entra al metgetruca.cat. El doctor Alomar i tot el seu equip de seguida parlaran amb tu. Aquesta és una nova guia a la ciutadania per poder contactar i parlar de seguida amb un metge. Recorda, al metgetruca.cat.
Doncs, estimades amigues i amics, hem de fer una cosa tot plegats. Jo estic mentalitzat que el que dic ara ho podrem fer tots plegats. I què podem fer ara mateix? Una, dos i tres. Trucar de seguida al metgetruca.cat. Al metgetruca.cat. Senyores i senyors, la medicina del futur marcada pel coronavirus. El doctor Omar em deu estar escoltant. Benvolgut, Gaspar. Bon diumenge i bona tarda.
Bon diumenge, sí. Una tarda d'un dia tan maco. Doncs sí, el coronavirus ens marca un canvi important a la medicina, però, per exemple, jo penso que això serà molt bo, perquè saps el primer que suprimirem a les consultes mèdiques? Doncs són les sales d'espera. Les sales d'espera, en aquest futur de la medicina, ja no existiran. Això de quedar-se mig hora esperant a que em pugui visitar el metge i en una sala d'espera doncs amb molta gent, això ja no pot existir. I, per exemple, estem donant instruccions a tots els centres mèdics, i ho estem fent un grapató, doncs, de metges, que hi ha el centre mèdic, i tinguis que anar, Toni, amb una hora concertada, directament entrar i passar a la porta, i allà el metge t'estarà esperant, perquè ja anirà avisat del que t'està passant. I per què anirà avisat? Doncs perquè abans s'ha fet tot un treball a través de teleassistència, a través del telèfon. Per això és important que quan aneu a veure el metge, abans us dieu què us passa. Per això és aquesta plataforma del metge truca.cat, perquè abans d'arribar al metge, les coses ja tenen que anar preparades. Ja tenim que saber quan vinguis, quines proves t'hem de fer, no t'hem de fer esperar, no t'has de barrejar amb gent d'un cantó amb un altre, perquè tot això són riscos que els hem de suprimir, a fer les coses concretes, a marxar, i hi ha moltes de les coses, les receptes, els informes, les anàlisis, coses que abans t'obligava a fer visita i fer visita, doncs tot això ja té que anar per teleassistència. Jo sé que les persones grans tenen dificultats per poder fer això de les pàgines web i el correu electrònic, però és que ho fem precisament perquè no hi hagi la possibilitat de contagi. I segur que trobarem el fill, el net, alguna persona a la vora que dirà, no preocupis, jo això de les pàgines web sé com funciona. I per això és aquesta plataforma, el metgetruca.cat, per poder planificar-ho i que quan tinguem que anar al metge tot estigui clar i ja anem a les coses concretes. És un gran avanç,
Dic que, doctor, anem a recalcar, si m'ho permets, el que he escoltat i el que han escoltat els oients, no? Existeix un perill que des d'ahir dissabte s'ajuntin diverses persones, no? Però el dir diverses persones és una cosa plural, quines poden ser ja? No sé si són 4 o a partir de 5 o a partir de 6, i a lo millor amb un també et pots contagiar, no, doctor?
Sí, bueno, es comencen a partir, no, perquè diuen grups, i exactament el número de persones a les quals el govern defineix grup, jo suposo que l'aniran canviant, però es tracta de que no estiguem junts. I una mica el que intenten és que el que va passar el 8M no es torni a repetir. Aquestes juntades, això s'ha acabat. Ens podem veure, ens podem trobar amb uns amics, però això de juntar-nos de 10 persones s'ha acabat. No sé si seran finalment 4, si seran finalment 6, però penso que val més el consell que estem sentint que en concret l'ordre del número exacte.
Com organitza, doctor, les sortides per edat pels districtes? O com ho faries, o quin consell els hi dones, perquè sé que molts t'escolten i després segueixen, diguéssim, el que els expliques, i reconeixen, cosa que m'alegro molt, la teva gran trajectòria com professional de la medicina. Repeteixo, no? Com organitzar les sortides per edat per districtes?
El que es tracta és que si fem grups amplis i on anem canviant amb la gent que ens veiem, es pot crear una cadena de contagi. I es tracta de si una persona està i ha sortit, s'ha contagiat amb el virus, que els epidemiòlegs estem investigant quins són els casos zero, no hi hagi molt de moviment de gent d'un cantó en un altre, d'una província en un altre, d'una casa, d'un poble en un altre, o inclús d'una casa en un altre. Els moviments de les persones que van a sortir al carrer, no hi hagi una relació social d'intercanvi amb gent, que això ens farà dificultar el poder estudiar quines són les persones que estan transmetent. Uh-huh. Aquesta és la finalitat principal on ara els metges estem posats.
Si per finalitzar,
resulta que volem sortir, i avui sortim amb uns amics, demà sortim amb uns altres amics, ja sigui independent del número, siguin 4 o siguin 6, i comencem a fer una relació social àmplia, perquè, a més, els llatins ens agrada tenir cercles d'amistat amplis, això dificultarà molt lluitar contra aquesta epidèmia. Per això, aquest consell de, si sortim a unes hores, o sortim en uns dies concrets, i, a més, respectem que ens veiem més o menys amb els mateixos, mica en mica anirem fent una desescalada controlada que permeti als epidemiòlegs investigar en quin moment se generen de nou els brots que, sens dubte, ens arribaran. Clar, molta gent ens diu, bueno, quan abans la passi, millor. Però el criteri és de retardar l'aparició dels símptomes de tal manera que ens doni temps de tenir una vacuna llesta per poder vacunar i tenir la menor mortalitat possible.
Ja.
Això, el criteri té que ser contenir, uh-huh, permetre certa relació, perquè ara estarem sempre tancats a casa, i això jo penso que s'entén fàcil, les autoritats ho entenen, els metges ho tenim clar, i encara que vulguem que ens feu la feina fàcil, també entenem que no ens podem quedar a tots a casa tancats. La vida continua, la vida tira endavant, i una cosa és fer bondat un mes i l'altra cosa és fer bondat 6 mesos.
Uh-huh.
Ho entenem, això no pot ser. Però almenys que el cercle d'amistats sigui reduït. Això ho marquem a través d'uns horaris, que ho marquem a través d'uns dies, però el concepte no és el número de persones en si, sinó que siguin les mateixes, que ens veiem en aquests grups, però que no fem una gran relació social que faci que això es difongui sense control.
Jo penso gràcies per...
que els nostres oients ho han entès, el per què.
No tant.
Explicant les coses i explicant el per què, aquestes mesures que són dures s'entenen una mica millor.
Els nostres oients són molt intel·ligents, Gaspar, t'han entès perfectament i t'agraeixen molt tota la informació i tot el que els expliques i de la manera, sobretot, que també t'expresses, no tan sols com un bon metge, sinó també com un bon comunicador. No diguis mai que estàs en total soledat. El metge truca.cat i tot l'equip del doctor Gaspar Alomar estan sempre pensant en tu. Recorda, no diguis mai que estàs en total soledat. El metge truca.cat. Doctor Gaspar Alomar, una forta abraçada.
Una forta abraçada, Toni. Aquí ens teniu. És fàcil de recordar-vos com podeu comunicar. Ens deixeu aquí el vostre telèfon i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat que puguem. Una abraçada, Toni.
Una abraçada, doctor. I bon
dia. Bona tarda, bona família.
Igualment. Bona tarda de diumenge,
Bueno.
Adéu-siau.
El metge truca.cat. Aquesta és una nova guia a la ciutadania per poder contactar i parlar de seguida amb un metge. Recorda, elmetgetruca.cat.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Esteu escoltant
Delicatessen,
naturalment, a Ràdio Estel.
Fèlix, em segueixes escoltant i estàs escoltant... bueno, has escoltat el doctor Gaspar Alomar, t'ha agradat, no?, com comunica i lo interessant que és per Delicatessen i també per Ràdio Estel la seva presència als nostres programes, no?
Sempre, sempre. És un plaer sentir el doctor Alomar i els seus consells, els seus savis consells que hem de seguir amb aquesta situació crítica que tenim. Com tu dius, un luxe poder-lo escoltar.
I quin Delicatessen tens ara pels nostres oients?
Pues mira, jo ara pels nostres oients els hi proposo un Puccini. Giacomo Puccini. Qualsevol aficionat a la lírica, a l'òpera, només sentir això, Puccini, ja sap que es té de preparar per sentir grans emocions, perquè la música de Puccini no deixa mai indiferent a ningú. I del repertori de Puccini, pues anem a escoltar una ària de les seves múltiples heroïnes, perquè tu saps que Puccini va ser orfe de pare als 5 anys d'edat i es va criar amb la seva mare i amb 5 germanes. És a dir, que va estar envoltat tota la seva vida d'un ambient fonamentalment femení. I poder per això no hi ha compositor d'òpera com Puccini que pugui reflexar i recrear les emocions de l'ànima d'una dona. És francament magnífic com ho fa, com arriba a aprofundir els sentiments de les dones Puccini. De fet, totes les seves òperes, la major part de les seves òperes, tenen el nom de les heroïnes que crea Puccini. Madame Butterfly, Tosca, Manon Lescaut, Suor Angelica, Turandot, La fanxula del West, sempre tenen el nom de dona. I anem a escoltar, de Madame Butterfly, anem a escoltar a l'ària A un bel di vedremo, amb la veu de Renata Tebaldi. Renata Tebaldi, gran diva italiana, molt lligada al nostre Liceu, que inclús es va reservar al Teatre del Liceu per debutar mundialment aquest rol de Madame Butterfly. Si et sembla, Toni, escoltem i compartim amb els oients de Ràdio Estel aquesta autèntica delicatessen que és l'ària A un bel di vedremo de Madame Butterfly.
Thank you.
I ara, senyores i senyors, doncs a Radio Estel, al Delicatessen, el psicòleg. El psicòleg sempre apareix quan el necessitem. Precisem d'un psicòleg? Doncs pues no ens equivoquem, Antonio Marinches. Antonio, bona tarda.
Bona tarda, Toni, bona tarda, amics.
Antonio, doncs el curs es retrasa fins al mes de setembre. Què és el que opines com psicòleg? Què opinaran naturalment els alumnes, els estudiants, i també què opinaran les famílies?
Aviam, és un tema molt complex i malauradament no tenim temps per desenvolupar-lo. Però recordo una anècdota familiar que potser ens pot ajudar a relativitzar la importància de que es perdin aquests 2 o 3 mesos de curs. Un any el meu net va suspendre el curs. Jo li vaig fer una reflexió. Li vaig dir que a vegades suspendre un curs pot ser la millor lliçó de la teva vida. Perquè aleshores reacciones i aprens coses. I ara, en aquests moments, el que ens convé és, a nens i a grans, aprendre coses d'aquest parèntesi que suposem que serà des d'un punt de vista acadèmic de 2 o 3 mesos, o des d'un punt de vista econòmic, existencial, i de projecte de vida, potser trigarem un any a normalitzar, entre cometes, el concepte de normalitzar la convivència, fins que no tinguem una vacuna que garanteixi doncs, que el coronavirus es podrà gestionar amb un índex de mortalitat assumible i assolible i que no tindrem una altra pandèmia com la que estem patint. Per tant, el problema no és el que deixem d'aprendre a l'escola durant aquests 2 o 3 mesos, sinó el que podem aprendre de la vida durant aquests 2 o 3 mesos. Altra cosa és, des d'un punt de vista logístic, evidentment, les escoles, les institucions educatives haurien d'afavorir que els nanos, evidentment, com s'està proposant, puguin anar als patis de les escoles, però també alhora hem de garantir un cert distanciament social. No tenim una solució òptima, per tant, potser la millor recomanació que podries fer és no fer cap recomanació. Saber que el curs s'ha acabat, que hem d'aprendre de tot això, que hem de tenir cura de la salut i que en aquests moments això indica prevenció. Les famílies potser s'han de replantejar. Toni, havíem arribat a un estil de vida on estava tot planificat. Els pares treballant, els nens a les escoles, decidia,
és aquest el model de societat que teníem. Però aquest és un model de societat que potser no és sostenible. Potser haurem de repensar la societat, començant per fer una autocrítica en l'estil de vida i el model de societat que hem creat entre tots.
Bueno, mira, tenim un minutet més aproximadament, però no pateixis, Antoni, però vull fer també aquesta pregunta. Els nens i les nenes d'avui en dia, de les darreres ja de generacions de fa molt de temps, entenen molt bé les coses. Això d'alguna manera s'interpreta de que són més llestos que quan nosaltres érem petits?
Aviam, tenen més informació, tenen més formació. La qual cosa no vol dir que tinguin més intel·ligència. De fet, la definició d'intel·ligència que més m'agrada és la que diu és la capacitat de gestionar situacions noves i ambients hostils. I potser en aquest sentit les noves generacions estan molt acomodades a un estil de vida còmode. Potser necessitaríem una intel·ligència més arrelada a la resolució de conflictes. I precisament en aquests moments tenim una ocasió òptima per estimular i exercitar la intel·ligència de superació de conflictes, d'enfrontar noves situacions vitals. Tant de bo tot això serveixi perquè els nens amb escola o sense escola s'autoeduquin i els adults, amb la pandèmia, trobem noves pautes d'organitzar-nos com família i com societat.
Doncs, Antoni Bolitges, benvolgut psicòleg i amic, anem a posar un Delicatessen musical de les cançons que a tu t'agraden quan escoltes Delicatessen i els nostres llibres també. Una forta abraçada i fins el proper diumenge.
Fins el proper diumenge, Toni. Adéu-siau, estimats amics.
Fèlix, et tornem a escoltar.
Molt bé, Toni. Pues, com ja saps, no pot faltar amb Delicatessin el diumenge a Ràdio Estel, no pot faltar un fragment de sarsuela, perquè sabem que als nostres oients els hi agrada molt la sarsuela. I si et sembla bé, podríem escoltar el duet Caballero del Alto Plumero de la Luisa Fernanda de Moreno Torroba. Tu saps, una de les sarsueles més populars del repertori. És un triangle amorós. El Javier i el Vidal estan enamorats de la Luisa Fernanda. Per l'altra banda, la duquesa Carolina està enamorada del Javier i tot això fa un enrenou que té com a taló de fons tota la trama històrica de les guerres carlistes. És una òpera molt, molt completa i molt, molt representada a Luisa Fernanda. Si et sembla bé, anem a escoltar El Caballero del Alto Plumero. I ho escoltem amb les veus de la nostra sempre preuada i recordada Montserrat Caballé, que ens va deixar el 2018, i el seu marit, el tenor Bernabé Martí.
Thank you. a Trevino non metti il dala. Io al rosal a cercarme quisiera donde florete cosas tan bellas.
Arriba l'hora, Feli Serra Clara, d'acomiadança. Ho podem fer, si et sembla tu, perquè em sembla que estarem d'acord amb Mocedades i una de les seves cançons?
I tant, un gran conjunt Mocedades, que ens porta magnífics records d'una gran època. Sí, sí, perfecte. Pues, escolta, gràcies per fer-me confiança, per comptar amb mi a Delicatessen i fins diumenge que ve.
Fèlix, una forta abraçada. Us ha parlat, amigues i amics, el vostre amic Toni Guerrero, i que realment, doncs, ara ja ens acomiadem fins al proper diumenge. Gràcies per escoltar Delicatessen i no oblideu que ha sigut una gentilesa de Caixa Fòrum i Fundació La Caixa. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, i una estimació especial també per la Vall d'Aran, que sempre i totes les hores del dia també escolten Ràdio Estel.
Que no puede acabar mal, amor. Es que tú, es que yo, es un mundo para dos, es un hola y un adiós, con razón o sin razón, el final de una novela de ficción.
Un color, un sabor, un sonido que no sé, porque tú me estás mirando sin querer, amor. Es que vas, es que voy, que esta noche es especial, puede ser, puede que no, es la lluvia en el cristal, o el principio de una música genial.
Contigo todo suena música, tu melodía es la más íntima, hablas de amor y todo es música, y la música eres tú. Una palabra que es
noche que no puede acabar mal. Amor, es que tú, es que yo, que esta noche es especial. Puede ser, puede que no, es la lluvia en el cristal o el principio de una música genial.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres, col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.